A punt de sentir els senyals horaris de 11:15 del matí. Avui l'entrevista del dia ens l'ha preparat el cap d'informatius d'aquesta casa, en Josep Gimeno. Entrevista a Vicent Partal, director de VilaWeb i autor del llibre A un pam de la independència. I va passar per Sant Cugat per presentar aquesta obra. Abans, però, va passar per aquesta casa per mantenir aquesta conversa.
Benvinguts a l'Espai Protagonistes. Avui amb nosaltres tenim Vicent Partal, director de VilaWeb, que ha vingut a Sant Cugat per presentar el seu darrer llibre, A un pam per la independència. Molt bona tarda, Vicent.
Què tal, com estàs?
Moltíssimes gràcies per venir a presentar a Sant Cugat aquest llibre i per venir també a compartir aquest espai amb Cugat.cat, un llibre que repassa els darrers anys de la política catalana amb una sèrie d'articles que ha publicat a VilaWeb i també amb uns altres capítols que contextualitzen aquesta història. A un pam de la independència, la primera pregunta que em va venir al cap, ara que sembla que estem parlant de la consulta, és com serà aquest pam cap a la independència. Serà una consulta pactada, una consulta no pactada, o unes plebiscitàries amb després una declaració unilateral de la independència?
Això va canviant segons els dies i segons les setmanes, i per tant fa de mal dir, no? Perquè el canvi és constant. Jo ara mateix diria que no tinc cap motiu per pensar que serà una consulta pactada, que no es veu en l'horitzó cap intenció per part del govern espanyol de pactar una consulta, tot i que jo encara no ho descarte que al final això sigui així, i que més aviat caminarem doncs, cap a una forma de pronunciament que pot ser una declaració, això que diuen declaració unilateral, que és redundant, perquè si és declaració ja és unilateral, una declaració o unes eleccions que comporten una declaració. Aquest seria l'escenari més factible ara mateix, no? Però això va canviar constantment, com estem veient aquests dies.
Cap possibilitat d'una contraoferta del govern espanyol per intentar aturar aquest moviment?
És paradoxal, perquè l'única forma, o la millor forma per aturar el procés independentista és precisament convocar la consulta i fer que guanyi el no. En aquests moments, totes les dades que tenim a l'abast donen una victòria molt clara del sí, però tots sabem que si n'hi haguera una consulta pactada amb una campanya intensa a favor del no, aquesta diferència s'escurçaria i, per tant, n'hi hauria partit. Podríem perdre, no?, per dir-ho d'alguna forma. Aquesta seria la millor forma d'acabar amb el problema per part d'Espanya, no? Però precisament és l'única que no volen, no? Perquè jo crec que tenen un problema profund democràtic, de valors democràtics, i després perquè segurament tenen més por de la que volen reconèixer.
Trencar la legalitat per declarar la independència no li faria perdre legitimitat?
No n'hi ha cap independència que no hagi trencat la legalitat. És incompatible fer-te independent amb no trencar la legalitat. Per definició, en el moment que et fas independent, forçosament trenques la legalitat de l'estat on eres. Per tant, tots els 193 estats que actualment tenen representació a l'ONU i fins als 205 que han declarat la independència, tots han trencat amb la legalitat. No n'hi ha cap que no ho hagi fet.
Les desavinences dels partits catalans com Iniciativa, la CUP, Convergència i Esquerra Republicana, per veure com es porta el tràmit al Congrés, no fa tema que aquest procés pugui quedar no res, que es pugui aigualir o que només tirin endavant Convergència i Esquerra Republicana sense tant suport dels partits?
Posen molt nerviós perquè tots voldríem una cosa molt més neta, molt més nítida, no? El que passa que hem d'entendre que el procés és un procés que no el dirigeixen els partits. Precisament un dels grans errors de l'Estat és pensar-se que és un procés dirigit pels partits quan és un procés impulsat des de la base, no? I jo, per tant, confio que la pressió de la base farà recapitular els partits de la mateixa manera que ja va passar l'11 de setembre de fa 2 anys i que va passar l'11 de setembre de l'any passat. Al final, la gent té la decisió en les seues mans i els partits, per més que ens pugui posar nerviós que no estiguin traguant-se la feina de les mans, no tenen més remei que acceptar la decisió de la població, especialment si és una decisió tan clara i tan rotunda com la que està expressant el poble de Catalunya.
Per vostè, quina hauria de ser la pregunta?
No per mi. Per la legalitat internacional només n'hi ha una pregunta possible. Vostès volen ser un estat independent, sí o no?
I per què costa tant posar-se d'acord per una pregunta tan clara? O com, per exemple, Escòcia, que és ben explícita.
Bé, Escòcia, per exemple, volia una tercera via, volia 3 preguntes, i el mateix executiu escocès va arribar a un punt que va entendre que la societat internacional només acceptarà una pregunta clara que doni un mandat democràtic clar. Si nosaltres diem volem ser independents, això n'hi ha un mandat democràtic, que és que el govern i el Parlament han de donar els passos per a fer que siguem independents. Si nosaltres diem no volem ser independents, n'hi ha un mandat democràtic claríssim, que és que haurem d'aguantar-nos i no reivindicar el camí de la independència en un parell de dècades com a mínim. La tercera via, ni se sap el que preguntes, ni se sap quin mandat dones. Imaginem, per exemple, volem un estat federal a Espanya. Bueno, qui som nosaltres per imposar un estat federal a La Rioja o Andalusia que igual no el vol, un, i dos, quina garantia tenim de que això es puga portar a efecte? Per tant, les terceres vies són un frau electoral, una trampa, per guanyar temps o per intentar dividir el vot a favor del sí.
Llegint el llibre es veu com l'independentisme a poc a poc va guanyant centralitat política a través dels seus articles, i jo em pregunto si aquest guany de centralitat és més mèrit de l'independentisme o desmèrit del govern espanyol i de les instàncies espanyoles per trobar o no trobar en aquest cas un encaix seductor per a Catalunya.
Diguem que l'estat espanyol ens està ajudant força, no? Però jo he de reivindicar el paper de l'independentisme a l'hora de fer créixer el projecte. És a dir, n'hi ha una afinació del discurs, n'hi ha una proposta. L'independentisme avui és un moviment profundament plural, molt propositiu. Qualsevol tema, per insignificant que sembli, n'hi ha una posició definida de l'independentisme sobre aquest tema. Per tant, jo crec que això no es pot desmereixer, això és molt important, això és l'esforç de moltíssima gent que ha treballat molt per aconseguir això. Dit això, és evident que l'estat espanyol ens ajuda molt. És a dir, si nosaltres tinguérem a davant una situació com la que Escòcia té de permetre'ns fer el referèndum, reconèixer-nos, diguem, no el dret, perquè no els reconeixen el dret, però sí la necessitat de fer el referèndum, és possible que no estiguem en la posició que estem ara.
I una frase que em va sobtar molt del llibre: dos dels espanyolistes que més han ajudat al procés d'independència de Catalunya han estat José María Aznar i Pasqual Maragall.
Sí, però
de manera diferent,
amb una manera completament diferent. És a dir, José María Aznar, doncs, no cal que diguem gran cosa, jo crec que tothom sap de què estem parlant. Pasqual Maragall, en canvi, és una figura per mi molt, molt estimada. Pasqual Maragall és l'últim espanyolista. El que passa és que Pasqual Maragall, el president Maragall, té un espanyolisme romàntic que no existeix en la realitat, però ell fa l'últim esforç. La tercera via és l'Estatut que va aprovar el Parlament, i és aquella frase famosa del president Maragall de que l'escolta Espanya ja és l'últim escolta Espanya que fem, no? I ell té una concepció, ell té un espanyolisme que en absolut es pot comparar per a res amb el de Pasqual, amb el de José María Aznar. Són la nit i el dia, és exactament el contrari. Per Pasqual Maragall, l'espanyolitat és una possibilitat de futur profundament catalanista. Simplement el que passa és que les circumstàncies fan que precisament ell, qui creu en això, siga el fenomen clar on es veu que això és impossible. I a partir d'ahir passen totes les coses que han començat a passar.
Del PSC podem esperar algun moviment per tornar-se a incorporar als defensors de la consulta, o el veurem al cantó de Ciutadans i Partit Popular?
Bueno, una qüestió interessant serà la distinció entre els socialistes i el PSC, perquè el Partit dels Socialistes de Catalunya, la direcció actual del Partit Socialista de Catalunya, ja ha fet la tria d'anar amb el Partit Popular i amb Ciutadans. Per tant, hem de descartar que tornen a fer una altra siga-saga, no? El problema que tenen és que pel camí s'han deixat la majoria dels socialistes del país, i m'imagino jo que una part molt significativa del vot socialista del país. I per tant, doncs, si el PSC acaba convertint-se en un partit residual, a mi m'estranyaria molt que en un país amb una tradició socialdemòcrata tan potent com Catalunya no emergís algo, no sé dir-te què, algo que recollís precisament aquesta tradició, no? I per tant, necessitem temps, ho veurem. El que passa, el que és evident, és que el Partit dels Socialistes de Catalunya ha optat per la via de la marginalitat i de ser cada vegada més irrellevant en termes polítics.
Una de les parts del llibre també explica com el procés d'independència de Catalunya es veu des de l'estranger. Vostè ha estat, a més, corresponsal en diversos països i ha viscut processos d'independència en primera persona. Amb aquesta experiència, podem dir que hi ha hagut algun cas similar al que està havent-hi ara a Catalunya, que hi hagi algun paral·lelisme que ens serveixi d'exemple de com podria anar el nostre país?
No, perquè el que està protagonitzant Catalunya no té comparació amb la resta, és infinitament més potent que el que mai s'ha vist. Les independències s'han anat sempre de molt poca diferència. La unanimitat, la cohesió social, que s'està donant a Catalunya és insòlita en un procés d'independència, per tant és molt difícil. El que passa que sí que n'hi ha elements, òbviament, per exemple, el paper de la societat civil doncs, va ser molt potent a les repúbliques bàltiques, per exemple, a Txèquia, clarament. És evident que n'hi ha paral·lelismes, diguem, amb altres processos que s'han produït, no? Però jo crec que és molt singular el que està passant al nostre país.
I amb Escòcia?
Amb Escòcia n'hi ha paral·lelismes i n'hi ha diferències importants. Ells tenen una gran avantatge, tenen dues grans avantatges. Una primera, que tenen un estat democràtic enfront. I que, per tant, aquest estat els diu no teniu dret a la independència, no teniu dret a fer un referèndum, però si els votants ho volen fer, haurem de negociar com ho fem, no? I això és una gran diferència. I en segon lloc, tenen un partit que lidera el procés, el Scottish National Party, que clarament, i ho hem vist amb aquest volum de 700 pàgines del futur d'Escòcia, que clarament té un full de ruta perfectament marcat i sap el que vol. Ara bé, això també és el seu punt feble. Els escocesos en vegen molt la pluralitat i l'enorme capacitat de mobilització de l'independentisme català. És a dir, l'ideal segurament estaria a mig camí entre Escòcia i Catalunya. El que seria perfecte quedaria a mig camí entre Escòcia i Catalunya. Ells tenen coses extraordinàriament positives que nosaltres no tenim i nosaltres tenim coses extraordinàriament positives que ells no tenen. Pensem que, per exemple, en aquests moments, tot i que està canviant a favor del sí, però encara el sí va per darrere en les enquestes i en les intencions de vot a Escòcia. És a dir, Escòcia podria donar-se la paradoxa de que perdés el referèndum.
Tenen possibilitats de donar voltes, donar la volta en aquest resultat?
Sí.
Perquè les distàncies, déu-n'hi-do, eren bastant...
No, estan reduïdes a 9 punts, que, diguem, estadísticament, a partir que tu passes a 5 punts, ja, això ja estadísticament és bastant irrellevant, no? Jo crec que tenen possibilitats. Ells saben molt bé el que han de fer, el llançament del llibre blanc sobre l'Escòcia independent ha estat molt ben fet. Bé, jo a part de que hi confio i m'agradaria molt, evidentment, que els independentistes escocesos guanyaren el referèndum, crec que objectivament, fredament, crec que encara és molt d'hora per saber si guanyarà el sí o el no, i que més aviat la tendència s'està invertint, no s'està invertint encara, però està evolucionant a favor d'una igualtat més gran a l'hora de votar.
En aquest procés de Catalunya cap a l'estat independent sempre surt la pregunta de què passarà amb la Unió Europea. Veurem algun pronunciament de la Unió Europea a favor del procés o només es pronunciarà quan hi hagi fets ja consumats?
No, es pronunciarà quan hi hagi fets consumats i no tinga més remei. La Unió Europea i qualsevol estat, és a dir, nosaltres no tenim ningú a favor ni ningú en contra per essència. Tenim gent que simpatitza més i gent que està més en contra, però per essència cap estat i tampoc la Unió Europea ni estan a favor ni estan en contra. Només dependrà del moment exacte en què es produïsca la independència i de com es produïsca la independència que començaran a posar-se a favor o en contra pensant en els seus propis interessos, en res més que en això. No en grans principis ideològics o morals, no. Pensaran en els seus interessos i, per tant, mentre els resulti més còmode donar suport a Espanya, que tindrà un problema en Catalunya, donaran suport a Espanya, i el dia que el resulti més problemàtic seguir donant suport a Espanya, que reconeixes la realitat catalana, canviarà.
La Unió Europea es pot permetre una Catalunya fora de la Unió Europea, per exemple, a l'estil noruec?
Bueno, és una de les coses que a mi, per exemple, a Brussel·les em diuen sovint que no s'ho pot permetre, però tampoc ens enganyem. Jo crec que nosaltres som molt naïfs amb la Unió Europea. La Unió Europea està en aquests moments possiblement en el pitjor moment de la seva història, amb uns dirigents polítics d'un nivell realment ínfim i amb una capacitat política molt baixa. I podrien fer-ho, és a dir, jo penso que no s'ho poden permetre, perquè a més no seria només aquest el cas. Pensar que estem parlant, imagina't un horitzó 2015 en el qual Catalunya quedés fora de la Unió Europea, Escòcia estigués fora de la Unió Europea, Anglaterra i Gales amb un referèndum per sortir de la Unió Europea. El desastre és monumental, no?, per a la Unió Europea, no? I per tant, jo crec que no s'ho poden permetre, però realment tot el que ens han demostrat els últims anys és que estan molt lluny de la generació de polítics que va ser capaç de bastir el consens al voltant de la Unió Europea, els actuals dirigents, no? I per tant, jo no posaria la mà al foc per ells.
En la darrera part del llibre, vostè parla de com li agradaria que fos una Catalunya independent, una república catalana, i voldria tractar amb vostè diversos punts que vostè recull en aquest article final. Una de les coses que més m'ha sobtat és que parla com a primera de les característiques interessants o que vostè voldria per a aquesta Catalunya independent, un país de dissidents.
Sí, perquè jo penso que la meva tesi és que nosaltres ara malament faríem si espanyolitzàrem. És a dir, si la Catalunya independent és una Espanya en petit, doncs està bé, però, home, molt poc. Espanya és un país que jo crec que té problemes molt seriosos de valors democràtics. És un país, és un estat, no un país, un estat que li té por als seus ciutadans, és a dir, l'estat espanyol té pànic dels seus ciutadans i constantment està intentant evitar l'expressió lliure dels seus ciutadans, i jo no vull que el meu país sigui així, i a més, pel que veig, el meu país no és així, no? Per tant, jo crec que una virtut de país que hem de donar-li un gran valor és a la dissidència. És a dir, jo vull un país on ningú sigui perseguit per les seues idees. Vull un país on quan algú estigui cremant una senyera per expressar la seva oposició al projecte nacional català, la policia estigui allí per protegir la seva llibertat d'expressió, no per condenar-lo per cremar la senyera. Vull un país que en la Constitució ràpidament deixi clar de quina manera es podria tornar a ser Espanya, i que per tant els partidaris de que aquest país torni a ser Espanya tinguin molt claret què han de fer. Han de recollir tantes signatures, no sóc jo qui per dir-ho, no? Però que n'hi hagi una modalitat. Jo penso que no podem tenir, i no tenim sociològicament, un país poruc. Més aviat tenim un país molt lliure, molt plural, que sap acceptar-se molt bé en la pluralitat, no? I aleshores, a mi m'agradaria que la República tingués en compte això, que no reproduís aquests defectes que ens posen tan nerviosos en el cas de l'estat espanyol.
Membre de la Unió Europea, sí o no?
Bé, a veure, jo la primera cosa que dic és que jo tinc la meva opinió, però la meva opinió val un vot, i que al final votarem tots i decidirem tots el que ha de ser. Jo, la meva posició en aquest moment, ara mateix, seria de ser membre de la Unió Europea, però no participar de l'euro, és a dir, marxar de l'euro, de la Unió Monetària. I si no hem de ser membres de la Unió Europea, en absolut em sembla dramàtic. Jo, que sóc un europeista convençut de fa molts anys, he arribat a un punt en el qual pensé que no passaria res si estiguem fora de la Unió Europea.
Català, llengua única oficial, o català i castellà cooficials? Que és un debat que ha aixecat moltes ampolles.
Bueno, jo hi faig una proposta en el llibre que no m'ha fet cas ningú, i per tant, com que no m'ha fet cas ningú, ja no la defense, no? Que és un principi de subsidiarietat, que cada institució decreta les llengües de treball i que no n'hi hagi una oficialitat a nivell nacional, no? Però això, per exemple, en Gran Bretanya funciona així, però en fi, no em fa cas ningú. Per tant, com que no em fa cas ningú, en base al dilema que em planteges, jo sóc partidari de que el català sigui la llengua oficial, el castellà no.
Des d'Esquerra Republicana, per exemple, Oriol Junqueras va escriure aquell article al periòdico, sí, dient que havia de ser cooficial també al castellà. Ho dic perquè veig que l'independentisme sembla que corre cap a aquesta possibilitat.
Bé, ho acceptaré, si guanya això, doncs ho acceptaré. No estaré d'acord, però ho acceptaré.
No és un risc per al català?
Jo crec que sí.
Possibilitat de doble nacionalitat, que es pugui ser català i espanyol alhora?
Absolutament a favor, o català i pakistaní, o català i marroquí, absolutament a favor. No veig per què hem de forçar a ningú a triar. No trobo absurd i estúpid.
Es corre el risc que Catalunya es converteixi en una mena d'Espanya 2? Com per exemple Ucraïna, que està, diguem-ne, molt marcada per Rússia i té un fort component russòfon?
Sí i no, és a dir, això pot passar. El que passa que jo crec que, per exemple, una de les coses que hem de destacar és que des d'un cert espanyolisme s'havia creat un mite, no? Que era que en el cas que els catalans volguessin la independència, els catalans d'origen espanyol s'aixecarien com un sol home per impedir-ho, no? I això no ha passat, al revés, no? Més aviat la població, diguem, d'origen andalús, etc., més aviat està, diguem, expectant, però no en contra de la independència, no? Per tant, jo crec que això elimina en bona part el risc d'una situació com l'ucraïnesa, que dius que de tota manera és molt diferent de la catalana, eh? No és comparable Ucraïna amb Catalunya des de cap punt de vista en termes històrics, polítics, demogràfics, sociològics. És una realitat molt diferent.
Quina hauria de ser la relació d'una Catalunya independent amb el País Valencià, les Illes, la Catalunya Nord, la Franja?
Bueno, jo hi defenso una cosa molt simple, que només n'hi ha un país d'Europa que no té problemes nacionals, que és Islàndia. Està allà dalt, fa fred, són 250.000 o 350.000, per tant no tenen problemes. La resta d'Europa distingeix entre la nació i l'estat. Nosaltres tindrem dos estats. Andorra és un estat nostre i el Principat de Catalunya serà un altre. Aquest segon estat anirà d'Alcanar a la Jonquera, però la nació anirà de Salses a Guardamar. I el que hem de fer és comportar-nos com es comporten tots els estats. Eslovènia dona passaport a tots els eslovens, visquen on visquen, o Irlanda, per exemple, permet triar qualsevol irlandès com a diputat al Parlament d'Irlanda. Gerry Adams és diputat al Parlament de Dublín, però, curiosament, no és irlandès de ciutadania, sinó britànic. No? Doncs aquest tipus de coses que les fa tot el món arreu, espero que també la República Catalana les sàpiga fer.
No tem una reacció espanyolista furibunda amb el País Valencià, les Illes Balears, després de la hipotètica independència de Catalunya?
Jo sóc valencià, i més furibunda que ha estat fins ara em costa molt d'imaginar, per tant, no la tem.
Per tancar ja l'entrevista, s'atreveix a posar una data per la independència de Catalunya, de quan podria arribar?
La independència és un procés. La independència va començar l'11 de setembre del 2012 i acabarà amb el reconeixement per part dels altres estats. Per tant, això pot tardar un temps que jo no sóc capaç de valorar. El que sí que estic 100% convençut és que el detonant clau, el moment central del procés, es produirà el 2014.
Vicent Partal, autor d'Un pam de la independència, que ha vingut a presentar avui a Sant Cugat. Moltíssimes gràcies per haver vingut a cugat.cat.
Gràcies a vosaltres.
I a tots vostès els recordem que sempre poden recuperar aquesta entrevista a Cugat TV. Moltes gràcies.
Matins en xarxa. Sant Cugat a fons. Des de cugat.cat amb Sergi Alemany i Sergio Morales.